Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'espiritualitat, la natura i la cultura del Nepal amb el Club Més Amics. El Nepal i el Bhutan t'esperen. Vine amb nosaltres a conèixer els regnes de l'Himàlaia. Del 16 al 25 d'octubre, Nepal i Bhutan amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Estiu, Estel i música. Cap estiu és del tot estiu si no és amb la música de Ràdio Estel. Cada dia, hores i hores de bona música. Els èxits que mai deixen de ser-ho, les joies que et queden per descobrir, els teus artistes de capçalera, tots t'esperen a la fórmula musical diària de Ràdio Estel. Aquest estiu, hores i hores de la teva música a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvolguts, benvolgudes, un plaer retrobar-los un diumenge més fidels a la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que els ofereix setmanalment les lectures de la missa dominical comentades pels nostres convidats. Avui som el diumenge 19 de durant l'any. Parlem litúrgicament. I ens acompanyen com a tertulians mossèn Gabriel Casanovas, que és rector del Seminari Diocesà d'Urgell, vicerrector del Seminari Interdiocesà. Aquí saludem. Hola, què tal?
Hola, molt bé.
També ens acompanya Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona, de l'Associació de Teòlogues Espanyola i del col·lectiu de dones en l'Església per la Paritat. Hola, què tal?
Bé, bé. Contenta d'estar aquí.
Gràcies. I Eulogi Broto, advocat i professor de dret canònic a l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. La taula de controls avui és a les bones mans d'Antoni Huguet. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina. I Maria Marín, qui els està parlant, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Comencem, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge, 19 de durant l'any, és del llibre de la saviesa i del capítol 18.
En aquella nit de la sortida d'Egipte, havia estat anunciada per endavant als nostres pares, perquè se sentissin encoratjats per veure complerts els juraments en què havien cregut. El vostre poble esperava la salvació dels justos i la perdició dels enemics. Amb un mateix fet, castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosaltres, que vos havíeu cridat. Els fills sants d'un poble bo oferien víctimes invisibles, es comprometeren a observar aquesta llei divina. Tot el poble sant havia de participar igualment dels béns, com havia participat dels perills. Després entonaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.
La introducció o presentació que he fet de l'Eulogi Broto, no he pensat a saludar-lo. Hola, Eulogi, què tal?
Bueno,
gràcies per ser
per convidar-me.
Molt bé.
No m'havíeu fet, pas.
No, ja ho sé. Ens coneixem suficientment com per saber que no, però
s'havia de fer.
Ha passat de llarg i s'havia de fer. Molt bé, disculpa, I ara, doncs, referent a aquesta lectura que acabem d'escoltar, preciosa, bonica, doncs hem de dir que és un breu fragment de la tercera part del llibre de la saviesa, on es fa un repàs de la història del poble centrant-se llargament en els fets de l'Èxode. Més de 1000 anys després d'aquests esdeveniments, el savi, l'autor d'aquest llibre de la saviesa, cerca el sentit d'aquells fets per a descobrir el projecte de Déu i la vocació d'Israel. Aviat està dit, però...
No, vull dir, quins esforços,
Sí.
No, sí. És que, dius, la lectura preciosa, però si no saps tot el que has dit després, dius, els bons han de ser premiats, els dolents han de ser castigats, els que tenen fe, els que no en tenen... tot i que ho situo en l'Antic Testament, evidentment, quantes vegades penso que també pertany avui dia, que pensem que els bons han de ser castigats, gràcies a Déu el meu fill ha aprovat, perquè era bon estudiant, els que no, doncs mira, que no. I o s'ha curat, o no es deixa de curar. O sigui que encara ens movem en paràmetres de l'Antic Testament, quan Déu avui l'hem descobert i Jesús ens l'ha presentat doncs, tot d'una altra manera, no? El mateix fet històric, que avui dia per uns és alliberament i pels altres és... En canvi, és càstig, però el mateix fet és bo per uns, és dolent pels altres, i es fa que ens barallem també. Vull dir que no ens hem mogut d'aquesta diatriba de l'Antic Testament, per més missatge de Jesús que tinguem al davant, no? Uns diem gràcies a Déu, els altres, què passa? Que són desgraciats de Déu.
Què hi diuen? Complementant o...
Sí, jo sobretot el que em fixaria...
Discrepant del que diu la Roser.
No, és clar, que l'Antic Testament, doncs, Jesús ho porta a plenitud, no? Llavors, també. Però és veritat que hi ha un... Que jo ho enfocaria sobretot pel tema de la fe, no? En aquesta lectura, no? Els d'Israel, d'Egipte, surten sense saber segur si arribaran allà on esperen, però surten cap allà on esperen, no? Creuen en això, no? Tenen fe que surten, no? Jo les lectures d'avui reflecteixen molt, no? Aquesta idea de moviment, de peregrinació, d'en sortida, no? Bueno, ara està molt de moda l'església en sortida, doncs aquest moviment d'en sortida, no? Anar cap allò que nosaltres també podem fer molt, també podem... Sí, també hem d'estar en sortida perquè també nosaltres podem fer molt de la nostra part i anar cap allà que es faci realitat allò que esperem, no? La fe també és això. Nosaltres participar activament perquè esperem és una gràcia de Déu, però nosaltres també podem fer molt de por a la nostra part. I aquests d'Israel van sortir d'Egipte, doncs, esperant, no sabien si arribarien, però van creure, no? I van tenir esperança i van anar cap allà, no? Perquè és allà on realment ells volien anar, on el seu cor es movia anar, i volien sortir de l'esclavatge d'una... Ara podríem dir, bueno, d'Egipte, no?, que els tenies covitzats, però podríem posar quin Egipte és el nostre Egipte, no?, quins són els nostres Egiptes, no?, acomodació, instal·lació, una vida sense sentit, una església de quina manera, també potser, doncs, en sortida, no?
Egipte i una mica abans, els primers pares d'Israel, doncs la península aràbica i després Mesopotàmia, i després els romans, i després Europa, i després els nazis, i després... Bé, el poble jueu, el poble escollit, per dir-ho així, manté aquesta diatriba d'amor i odi amb Yahvé i la promesa de la terra promesa, no? Quan ha dit la Roser els fets històrics, clar, a mi m'ha transportat automàticament i per això no he pogut deixar de dir-ho. Actualment, aquesta lectura està viva actualment per uns... L'alliberament d'Israel és pels palestins, pels altres és la plenitud de la promesa bíblica, i 5.000 anys més tard, no 2.000, 5.000, perquè això ja era abans, seguim amb el mateix problema. Per tant, òbviament, han de ser el poble escollit. Això no hi ha dubte, perquè no poden tenir tanta paciència si nostre Senyor no els recolza. Però és una casta que s'oblida molt, molt fàcil, també, de que són el poble escollit i el que això implica. No de que ho són, sinó de lo que això implica. Perquè, com veurem després, doncs, Abraham no va rebre, Moisès es va quedar a les portes... Vull dir, la promesa la segueixen, però tenen una debilitat que els allunya en algun moment de Déu. Aquesta és el nostre Egipte. Aquesta debilitat és comú amb els cristians. Coneixem el camí, però ens allunyem. Bé, veiem aquest Egipte històric, veiem aquest Egipte com la necessitat de la fe portada a plenitud amb les obres que ens demana Jesús. Vull dir, per les seves obres els coneixeràs, diu l'Evangeli després de tot l'Antic Testament, no? No només podem predicar, hem de predicar amb l'exemple. I potser aquest és el resum més personal que a mi m'aporta aquesta lectura, no? No val només la fe, sinó que, escolta'm, aquesta fe a mi em fa fer coses. No sí. Puc tenir els palestins matxacats, o no puc tenir el tal, doncs jo no puc tenir el veí, no puc tenir, etcètera, el germà,
sí, no puc
tenir la dona matxacada.
Potser a vegades això no, ni ho pensem. Potser som cristians que anem els diumenges a missa i no pensem, dic, no generalitzo, òbviament, però que se'ns passa per alt que potser estem maltractant el nostre veí, que no el saludem.
Sí que ho sabem. Sí que ho sabem, no som conscients.
Tu saps quan negues... Vol dir que som conscients?
Jo penso
som conscients.
Que sí. Tu saps quan
però
negues...
Però aleshores és més greu, encara.
Encara és més greu.
Clar.
Tu saps quan negues una cosa al que està al costat, en el veí del costat, en el porter de la casa, quan negues una cosa en el que està al carrer i tu dius, vés a saber, vés a saber. Tu no t'atreveixes moltes vegades a fer uns actes que els nostres pares havien fet, de recollir persones del carrer. No t'atreveixes, tens por... Anem així. I penso que és que, aleshores, en lloc de demanar que... Això sí que ho tinc molt clar i de molts anys. En lloc de demanar a Déu que em curi, no puc fer-ho. Això seria atemptar contra tot. Haig de demanar per altra cosa que Déu sigui Déu en tot el que fem, en totes les persones. I haig de demanar el do de la saviesa, també, per saber discernir el que hem de fer cada moment. Que de veritat ens deixem conduir per l'esperit, que no ens quedem... Tu m'has fet recordar també, no? No ens n'hem sortit, no ens en sortim. Potser per això dius, caram, potser sí que Déu està entre nosaltres de veritat, perquè fa 5.000 anys hi estem. Però és acostumar-nos a una pregària més universal, més que Déu sigui Déu en totes les coses. No pas que jo em curi, que salvi, que provi el meu nen, que em toqui la loteria.
Home, és evident que Déu està entre nosaltres. Jo això ho dic a classe moltes vegades, la gent em mira així, els alumnes, i dic, l'església humana és imperfecta. Per això Déu està entre nosaltres, per això me la crec. Si fos perfecta seria un muntatge.
Sí.
Una frase tan tonta com aquesta, però l'església ha de trepitjar, caure, ensopegar. Per això és església. No, és l'obra humana de la part divina, no?
S'ha de posar en camí.
Sí. Està en camí. Estem.
Sí.
Estem.
Continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 11.
Germans, creure és posseir anticipadament els béns que esperem, és conèixer per endavant allò que encara no veiem. L'Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics perquè havien cregut. Gràcies a la fe d'Abraham, quan Déu el cridà, obeir la invitació d'anar-se'n a la terra que havia de posseir en herència, sortir del seu país sense saber on aniria. Gràcies a la fe, residir en el país que Déu li havia promès com si fos un foraster, vivint sota tendes igual que Isaac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat ben fonamentada, que Déu mateix com a arquitecte i constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge, tot i la seva edat avançada, i es va creure en la fidelitat de Déu que li ho havia promès. Per això, d'un sol home ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar. Tots aquests moriren en la fe sense haver posseït allò que Déu els prometia, sinó contemplant-ho de lluny i saludant-ho, i confessant que eren estrangers i forasters en el país.
L'autor de la Carta als Hebreus ens presenta avui la fe, en aquest context que hem escoltat, en relació amb l'esperança, per mostrar-nos a continuació, com a models de persones que han cregut, diversos personatges de l'Antic Testament. Remarca el caràcter paradoxal de la fe. Posseir sense tenir encara. Conèixer sense veure. És actual, aquesta lectura, o no?
Home, Roser, del tot, què hi diria del tot. Però és que, de més, penso que és una lectura que ens encoratja comunitats i persones que estiguin, que estiguem, que podem estar desesperançats, sense il·lusió, cansats, no val la pena aquesta lluita, i perquè... agafes aquestes paraules i dius, sí, val la pena. I per mi és com una injecció continuada, doncs, d'esperança, no? També hi ha una altra cosa, la fe queda definida aquí, entre cometes definida, per uns resultats, per uns actes. Caramba, si ho va ser en aquell moment, i en la història, també ho és avui per nosaltres, també ho és per mi, val... o sigui, que penso que és una llum que la tenim al davant o que ens atreu des del davant per dir, val la pena continuar. Els petits actes i els grans tots, però que val la pena continuar, no? No em puc deixar abatre.
Sí, és un missatge clar d'esperança, no? Era això que dèiem de l'actura d'abans, no? Sortien d'Egipte sense saber on arribarien, però l'esperança els mou i els fa sortir, no? Doncs d'alguna manera nosaltres també, davant les dificultats que ens trobem, davant també els fracassos, davant els dubtes que tenim, nosaltres hem de saber que d'alguna manera, no? Vull dir, se'ns condueix i nosaltres, bueno, tens això, no? Hem de posar de la nostra part i però tenir aquesta esperança, no perdre-la. Nosaltres caminem cap a una cosa que no veiem, però que sentim viva, no? No sé com dir-ho, no? Després el Evangeli ens parlarà del cor, no? Una cosa que sentim viva en el cor, tot i que no veiem amb els propis ulls encara, però alguns mouen a cap allà, no? És una cosa que sentim viva i hem de caminar, i amb un sentit potser més realista, hem de caminar cap a fer realitat un bé, una societat millor, una església millor, hem de caminar cap aquí, no? I no la veiem encara, i veiem moltes coses que s'han de recordar, moltes coses que no van prou bé, però posar-nos-hi en camí cap a tot això.
Hi ha la visió tangible de la fe, no? I les obres derivades d'aquesta fe... Abraham, Déu el cridar, oh, que bé, que el va seguir i es va sense saber on anava. Però Déu l'havia cridat, no? Llavors, és aquella crítica que rebem moltes vegades els cristians des de les posicions de l'ateisme, de dir, oh, és que és molt fàcil ser Abraham, perquè tu et parla Déu i t'ha parlat en primera persona, llavors, clar, has de ser molt tonto no seguir-lo, ser Moisés, que veu un esbarcer allà cremant-se que li diu, oh, i llavors, home, clar, com no t'ho creus? O ser Pere, que ha estat amb Nostre Senyor i l'ha tingut i l'ha negat, però que era molt fàcil, ell havia viscut, o ser Sant Tomàs, clar, si toco, no? La tangibilitat de la fe, no? I això a mi em fa fer una reflexió, que és una teologia moderna, que dic jo, una reflexió de cara als nous principis que està començant a defensar inclús el Papa a través de lo que seria l'ecologia i la protecció de la natura i que els cristians es mullin amb això, no? És a dir, aquesta fe de lo que jo he rebut de Déu, però que no serà per mi, com això que veiem, Abraham no va tastar la terra, Moisès no va tastar, serà pels que venen darrere, no? Aquest interès per l'obra de Déu, que en aquest cas és la creació, per deixar-la com a usuari millor pels que venen darrere. I estem en un moment... On aquest missatge ha de calar perquè estem en aquella frontera de que l'egoisme humà ens està portant a la fi dels temps, al fi dels temps de la humanitat, probablement. En 100 anys de mantenir el ritme de consum que estem tenint, estarem extingits, almenys en aquesta terra. Seria una injustícia brutal cap al Creador i l'amor de Déu posant-nos en aquest món. Llavors, bueno, jo convido a tots els oients que llegeixin una mica les publicacions del Papa francès respecte a aquest tema.
Mm-hmm. Molt bé, en prenem nota també nosaltres. Haurem de continuar endavant, ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans és el moment en el programa de recordar qui són els nostres tertulians, concretament mossèn Gabriel Casanovas, rector del Seminari Diocesà d'Urgell, vicerrector del Seminari Interdiocesà, Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona, de l'Associació de Teòlogues d'Espanyola i del col·lectiu de dones en l'Església per la Paritat, i amb l'Eulogi Broto, advocat i professor de dret canònic a l'ISCREP, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 12.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
no tingueu por, petit ramat. El vostre pare es complau a donar-vos el regne. Veneu els vostres béns i distribuïu els diners als qui ho necessiten. Feu-vos bosses que no s'envelleixin. Aplegueu-vos al seu un tresor que no s'esgotarà. Allà els lladres no s'hi acosten, ni les arnes no fan malbé res. on teniu el vostre tresor i tindreu el vostre cor. Estigueu a punt amb el cos senyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces per poder obrir la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats, que l'amo trobarà vetllant el moment de la seva arribada. En tota veritat us dic que s'assenyirà, es farà seure a taula i ell mateix passarà a servir-los d'un a un. Feliços si us troba sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada. Estigueu-ne segurs. Si el cap de casa hagués previst l'hora que el lladre vindria, no hauria permès que hi entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada.
Un grapat de consells de Jesús als deixebles. Ens parla de la providència divina. El vostre pare es complau a donar-vos el regne. De l'almoina, de la vigilància, de la fidelitat, del retorn del fill de l'home, de la recompensa, del càstig.
Que... La resposta a la pregunta que ha quedat oberta. El Gabriel ha dit d'una altra manera, caminar, has dit caminar, comprometre's, no ser babau davant d'interpretacions tontes. És un text que rebo com a continuació de la lectura anterior, no? I aleshores dius, i això com ho faig? Amb el compromís, has dit, pensant en els discursos, les aportacions del Papa Francesc, de dir, però et comprometen a tu, ens comprometen a nosaltres, cadascú, en el camp que treballa, no? Com si fos la resposta a la pregunta d'abans. Com ho fem, això? Doncs camina, lluita, comparteix i treballa amb els altres. I posem-s'hi, no? Vull dir, m'agrada. Trobo que és resposta, allò d'abans.
Què més?
Sí, aquest vetllar, no? També ho veig, no? Amb això que comentàvem abans de les altres lectures, no? Aquest estar en moviment, no? aquest sortir, aquest hem de fer, no? Hem de fer, no ens hi hem de posar, no? Hem de vetllar, vull dir, no se'ns pot trobar, doncs, escolta, mi estabats aquí dormits, perquè és el que deia, i no fa un moment el món pot acabar-se i la natura ens la podem encarregar i vés a saber, i esclar, vull dir, això és obra nostra, no és Déu ni té res a veure aquí, vull dir, això és nosaltres que ho estem destrossant, no? Vull dir, bueno, doncs, hi hem de fer. No, digo al començament, no tingueu por, vostre pare es complau a donar-vos el regne. Bueno, senyor, és que també hem de confiar, no?, que en el fons tenim, amb la creació tenim tot el que necessitem, no?, vull dir, és que som nosaltres els que creem les desigualtats, les injustícies, som nosaltres. Vull dir, és que se'ns ha donat tant i se'ns ha donat tot i se'ns dona, no?, si nosaltres entrem a la dinàmica divina, a la dinàmica de Jesús, no?, Doncs aquest compartir, aquest no tresoreu per vosaltres, aquest on teniu el vostre cor. Si teniu el vostre cor en aquí, és que sereu més feliços i viureu en harmonia, perquè se us ha donat les eines per tot això, se us ha donat i les teniu, no?
Sí, se'ns ha donat aquesta terra promesa, que dèiem. Ja l'hem viscut, ja l'hem tastada, no? Per tant, aprofitem-la. A mi aquesta lectura m'agrada molt al començament. El carinyo, no?, que desprèn la frase de no tingueu por, petit ramat. O sigui, com és el que li diria un pare al seu bebè acabat de néixer, no?, que quan jo sento quan la llegeixo una abraçada abans de que em cantin la cartilla, perquè a continuació diu, i no t'oblides de fer això, però des de l'amor. O sigui, no em diu escolta, no acumulis béns perquè així hi ha un egoisme de Déu de dir així jo en tindré més, o fes-me més ofrenes, sí, des d'una fe tangible de les ofrenes al temple de Jerusalem o alguna cosa, no? No. Primer et dono una abraçada perquè el que et diré és el millor per tu, és el millor per la teva vida. I com que vull que et sentis estimat i que això que és dur ho entenguis, t'ho dic des de l'amor. Eduquem des de l'amor. L'educació des de l'amor és bàsica per poder fer entendre als no cristians, als amics, als fills, entendre quins són aquests valors. Perquè una abraçada cura de vegades més sense paraules que mil disculpes escrites en una carta. És el que dèiem abans, no?, per les obres. Vull dir, donar amor a un altre és la millor obra que podem fer. I aquesta lectura, que déu-n'hi-do, hi ha una amenaça subtil de que, escolta, si no seguiu el bon camí acabareu malament. És el que diem tots els pares als nostres fills. Vull dir, escolta, si és que si no estudies acabaràs... Però hi ha dues maneres de dir-ho. Amb amor o sense amor. I crec que cala més el missatge quan és des de l'amor.
Jo, per mi, l'accent el poso en el batlleu. En aquest batlleu que necessita, amb els ulls oberts i amb el compromís. Jo no puc demanar a Déu una colla de coses si a mi després aquestes no em comprometen. Vull dir, aquests discursos macos... per exemple, ho sento, la igualtat en l'Església. La igualtat en l'Església, però tu, en la teva església local, en la teva parròquia, aquesta igualtat en què es basa? Com la fas possible? Després ja anirem treballant per altres, per arribar fins al final, perquè s'ha d'arribar fins al final. Però, mentrestant, en el meu espai, en el que tinc, que hi ha, com tu podries dir a casa, cuidado, però, i en la societat, però a mi el que em preocupa, no és, en aquest sentit, no és tant la societat com l'Església, perquè és on veiem més, per la paraula del Jesús, de Jesús, de l'Evangeli, la igualtat, i que després no hi és. Ja hi ha paraules maques, però no hi és. I aleshores, aquest vetllar, com ens... què hi poses a la teva bossa? Què hi poses per anar per aquest camí? O és que esperes que tot t'ho donguin els altres? Jo hi haig de fer alguna cosa. Com deies tu, Eulogi, de dir del nen, t'ho fas, però li dones.
Què no més? Mossèn Gabriel. Alguna aportació breu més? I...
No, bueno, jo això que dèieu, Eulogi, no? Aquesta educació, amor, és molt important. Vull dir que nosaltres... això, no? Com fem arribar el nostre missatge? Doncs d'aquesta manera. D'aquesta manera, a través de... Bueno, de dir és la manera en què tu seràs més feliç, no? Vull dir que aquesta manera de parlar el cor a la persona, no? De que... ho diu la frase, on tens el tresor i tens el teu cor, no? Doncs fer descobrir quin és el veritable tresor de la vida de cadascú de nosaltres, no? Per què no? Clar, ho diu, la societat ens ven tants altres tresors, doncs nosaltres hem de fer descobrir quin és el veritable tresor o veritable joia a trobar la nostra vida.
Plenament, la veritable joia i el veritable tresor. I compartir-lo. Quan després l'amo torna, i troba els seus servents, en aquest cas els amics, els que ens envolten, i els troba com ell volia, diu, els troba vetllant, és a dir, complent el que ell considera que és just i que els ha educat per això, els premia. És a dir, tornem a el que fa setmanes que diem, no? L'amor és donació, és gratuït. No és premiar, no és comprar. És que si estimes de veritat, surt de dins donar-ho. Si tu veus algú patint, et surt de dins ajudar-lo. No com una retribució, dir si l'ajudo llavors tindré, invento, una deducció d'hisenda.
Sí, sí.
No com a retribució, sinó perquè et surt de dins. Llavors, aquest amor dual és el que hem de cuidar. Hem de cuidar i ensenyar-ho des de petits, perquè si no, l'amor acaba tornant-se en egoisme. Hi ha tants nens, i és una de les crisis de valors dels nostres dies, aquests que mai tenen prou, que tot exigir, i els pares els veus que van corrents darrere enfrontant-se amb els professors i tal, quan el nen ha d'entendre que ell també ha de donar amor, també viu en societat i també ha de participar, no ha de ser tan sobreprotegit, perquè si no li estem fent el mal.
Un bon missatge per acabar aquest programa d'avui, comentant la litúrgia del diumenge 19 de durant l'any. Moltíssimes gràcies, Eulogi Broto.
Vosaltres.
Gràcies, mossèn Gabriel Casanovas. Gràcies, Roser Soler.
I a tu, Maria.
I gràcies també al Toni Huguet, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, gràcies a vostès, amics, amigues del programa La Taula de l'Evangeli. Agraïm moltíssim els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, opinions i suggeriments sobre La Taula de l'Evangeli. Gràcies de debò per fer-ho. També els recomanem que diumenge vinent siguin aquí en la sintonia de Ràdio Estel per escoltar La Taula de l'Evangeli. Gràcies per fer-ho. Una abraçada a tots. Ens escoltem diumenge vinent, si ho desitgen. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Missa conventual de Montserrat.
en directe des de la Basílica de Santa Maria.